Les roses franques. He vist unes roses d'un vermell pujat, d'un vermell negrós, d'un vermell morat. Penjaven, gronxant-se, del mur d'un jardí. Ningú les pot heure, no es poden collir. Són les roses lliures de la servitud. Són les roses franques, no paguen tribut. Ni de baix s'abasten, ni de dalt estan. El gipó o el gerro no se'n gaudiran. Brillar el sol veuran-les des de lluny la gent. Donaran la flaire al bon grat del vent. Més cap mà atrevida les apumarà, ni a l'anada humana les mostigarà. No, com les flors altres, són de qui les vol. Són lliures, són pures, són del vent i el sol. Passaran la vida gronxant-se i rient, i abrusades se les emportarà el vent. Aquest poema, escrit per Joan Maragall, va ser escrit el 15 de maig de 1903.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 12 de maig, passen 3 minutets de les 9 del vespre i això només pot ser una cosa, el programa de Cultura i de Literatura Tirant de Llibres, avui el programa número 295, atès que som a Punt Set Ràdio. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Avui aquest moment, precisament, és un moment que ja està jugant el Barça la final de...
La semifinal.
No sabem el resultat encara, però està, durant aquest programa doncs ja sabem que no hi haurà tanta gent al camp perquè estaran la gent sentint el programa, però què hi farem?
No, potser han anat al camp però estan amb la ràdio sentint Tirant de Llibres.
Exacte, el programa.
Saludem com sempre la gent al Grau, que ens fa un control tècnic excepcional.
I a tota la gent que ens escolta.
Efectivament.
Recordeu que tenim un espai al Facebook, i ens agradaria que busqueu allà el cercador Tirant de Llibres i sortirà el programa, que només hi ha una única pàgina, i llavors ja m'agrada, si us agrada el programa, clar.
Molt bé, doncs el programa d'avui s'iniciarà amb una secció doble del món del còmic. Parlarem d'una novel·la gràfica de Riad Satouf, L'àrab del futur, i a més parlarem també d'un altre còmic, Històries del barri, Camins, escrit per Gavi Beltrán i Bartomeu Seguí. Un està inspirat a Mallorca, el segon que hem dit, i el primer està ambientat tant a Síria com a Líbia com a París. Per això es diu L'àrab del futur. Bé, l'apartat de llibres a la carta, que és el que vindrà a continuació, parlarem de dues novel·les. Una novel·la de Marie Haute Morel, Un assassí a l'institut. Realment el títol, per les circumstàncies actuals, no està gaire ben trobat.
No.
Pel que va passar no fa pas massa.
Exactament.
Però és el títol que té aquesta novel·la i és el que havíem de dir. I en Joan ens parlarà d'un autor que es diu Kevin Berry.
Un autor
Barry,
irlandès. De la ciutat de Bohan. És una ciutat imaginària, però que podia tenir una relació amb una espècie de realitat. Ja en parlarem, una mica complicat això.
Tenim tres cròniques avui, crònica des de Catalunya, amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, crònica des de la França de Ponent, amb el nostre benvolgut company Octavi Serret, i crònica des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. A continuació, a l'apartat de Sobre el fil literari, en Joan es parlarà de la Setmana de Poesia de Barcelona, i acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase. Som-hi!
Hearing your concern about my happiness,
El món del còmic.
Bé, doncs avui, com hem dit, volem parlar de dos còmics, de dues novel·les gràfiques, i totes dues tenen una cosa en comú, i és que les dues coses són textos autobiogràfics. És a dir, els autors el que fan és explicar, a través del text i dels dibuixos, fragments de la seva pròpia vida. El primer que volem esmentar és aquest autor, Riad Sattouf. Joan, et sona aquella novel·la, aquella revista que es deia, es diu, vaja, Charlie Hebdo?
Home, i tant.
Per allò que va passar no fa pas massa.
Sí.
Doncs resulta que aquest autor, Riad Sattouf, va treballar amb aquesta revista durant 9 anys.
Carai.
Va col·laborar amb aquesta revista. Sí, doncs sí. Aquest còmic, que es diu L'Àrab del Futur, va guanyar un premi que es diu el Premi Faub d'Or, Faub, s'escriu Faub d'Or, per aquest títol, L'Àrab del Futur. Sembla que ha de ser o vol ser una trilogia en què s'aboquin els seus records d'infància, uns records d'infantesa. Aquest còmic, L'Àrab del Futur, que té un subtítol, Una joventut a l'Orient Mitjà, 1978-1984. M'ha fet molta gràcia perquè la persona que ha traduït aquest llibre, la Marta Marfany, va estudiar amb mi a la universitat. Quan ho vaig veure, dic, mira, dic quina curiositat, no? Són 160 pàgines, això ho tenim editat a l'editorial Salamandra i té un preu de 19 euros. A veure, diu, com us acabo de dir fa un moment, quan hem comentat, diu que aquest llibre el que fa és explicar el record d'infantesa del mateix autor, d'aquest Riad Sattouf. T'explica una mica fins i tot coses que van més enllà, més enrere, vull dir, del seu propi naixement. T'explica al principi d'aquesta novel·la gràfica com es van conèixer els seus pares. Es veu que el seu pare estava estudiant a París i mentre estava estudiant a París va conèixer la seva mare a la universitat i bé, al final doncs, es van casar i van anar a viure a Líbia quan el pare d'aquest noi, de l'autor, ja s'havia tret el doctorat i bé, demana doncs, poder treballar en una universitat libiana, de Líbia, a Líbia, vaja. Fa una mica de basarda les descripcions que hi surten de Líbia, perquè clar, no podem oblidar que estem parlant de dictadures. Llavors doncs, a la mare d'aquest noi li van donar una feina a la ràdio on havia de llegir els textos que li venien imposats des del govern, i en un dia, en un moment determinat, resulta que ha de llegir unes amenaces que Gaddafi, Muammar al-Gaddafi, feia contra els Estats Units, que venia a dir que si no creien el que deia ell, que faria una invasió i que els amenaçava, i clar, i aquesta pobra dona, que era francesa, clar, quan està llegint això a la ràdio, perquè fa de locutora, no pot aguantar i es posa a riure, fa un riure espectacular, i li criden l'alto, li criden al despatx del director, i ha d'explicar per què s'ha posat a riure d'aquella manera amb unes amenaces tan serioses que Líbia volia envair els Estats Units.
Si és que fa gràcia això.
Fa gràcia, sí.
Líbia, Estats Units, oi?
Doncs resulta que el marit ha d'anar amb ella i el marit li presenta la dimissió en nom de l'esposa. El marit presenta la dimissió en nom de l'esposa. Diu, diu el marit, no reia de les amenaces. Reia perquè el paper que li han donat aquestes notícies estava mal grapat. En comptes de portar la grapa a la part de dalt, portava la grapa a part de baix, i això li ha fet molta gràcia. En fi, llavors se'n van a Síria més endavant, i aquí sí que jo he vist determinades coses que m'han impactat una mica. Quan arriben a Síria, que de fet és el país, diguem-ne, originari de la família d'aquest escriptor, resulta que la primera cosa que fan quan arriben a l'aeroport és subornar uns policies militars, perquè el policia militar li diu, vostè fa molts anys que ha marxat de Síria, vostè ha fet el servei militar? I llavors se'n van a un racó i tot ho resolen a través dels diners. I dius, ostres, diu, quina imatge, no? I llavors resulta que ensenyen una imatge del taxi, el taxi que els porta fins a casa seva, el taxi porta un forat a terra, el vehicle porta un forat a terra, en fi, els seients estan bruts, estan en forats com si hagués estat fumant i han deixat les cigarretes allà, en fi. Però a mi el que m'ha impressionat més és que quan arriben a casa, a la casa familiar de la família, diguem-ne, que s'havia quedat a Síria, diu l'oncle, que era el cap de la família, diu l'oncle ens va fer entrar a casa seva, llavors ens van separar. El pare se'n va anar a l'habitació dels homes i nosaltres, les dones i els nens, a l'habitació de les dones.
Ah, sí, hi ha habitacions diferents.
Però és que al cap d'una estona, quan els homes ja han dinat, porten les restes del menjar que han menjat els homes perquè se les mengin les dones. Ostres, jo no sé, jo francament, jo no sé fins a quin punt això és versemblant, però vaja, si diu que està reproduint els records d'infantesa, ja veu, Joan, que no t'enganyo, eh? A la pàgina 79 diu, després, al cap d'una bona estona, unes dones van portar una plata amb arròs, búrgol i ossos rosegats. I qui és que havia rosegat aquests homes? Clar.
Els ossos havia rosegat ell.
Els homes. Els homes. Sí. Diu, les dones es van posar a menjar amb els dits les restes de l'àpat que havien fet els homes a l'habitació del costat. Ostres, això
és Síria, no?
Això és Síria.
Això que semblava que era un règim democràtic i no sé què, bueno, democràtic, vull dir, una mica més europeu, no? Mira, això és l'Assad, no?
Sí,
el dictador.
Però no era, no és el que hi ha ara, sinó que era el seu pare.
Ah, el pare.
Ara no sé com es diu el ah, sí, ara no sé com es diu el que hi ha, però abans es deia Hafez el-Assad, el que hi havia. De fet, en aquest còmic, quan arriben també a les grans ciutats, apareixen aquelles imatges que veiem moltes vegades dels països àrabs, amb les carreteres plenes de rètols, amb la fotografia del líder, diguem-ho
sí,
així.
Eh? Sí, sí, sí.
Però una darrere l'altra, eh? Una darrere l'altra, en fi, fins i tot ja no sé si parlar d'idolatria gairebé, perquè és una mica exagerat. Eh?
És que és com Déu, sí.
Sí. Aleshores, bé, el títol L'àrab del futur ve del fet que el pare de l'autor, que era professor universitari, el que volia d'alguna manera, diu, el meu pare, diu, provenia d'un entorn molt pobre i gràcies a l'escola va poder acabar els estudis a França i va voler tornar al món àrab allò que ell considerava que li havien aportat, que li havia aportat, és a dir, volia contribuir a educar l'àrab del demà, l'àrab del futur. Però això és una paradoxa, perquè es veu que el pare, diu, no era precisament un demòcrata, podíem dir que era una mena de feixista àrab, creia que la democràcia no servia per res i estava obsessionat per aquests governants que governaven els seus països amb mà de ferro, com Gaddafi o Hafez al-Assad. O sigui que els admira, el pare de l'autor admirava aquests dictadors.
Déu-n'hi-do.
Sí. Eh? En fi, doncs ja ho veieu. Eh? Aquest és el primer llibre que volíem esmentar, bé, el primer còmic, més aviat. Eh? I llavors n'hi ha un altre, el referent el tenim molt més a la vora. Els autors són Gavi Beltrán i Bartomeu Seguí. El llibre es diu Històries del barri. Es veu que l'any 2010 varen treure un primer volum que es deia Històries del barri, que va obtenir el Premi Ciutat de Palma i Premi de la Crítica al Millor Còmic 2012. I ara ha sortit un altre volum, aquest que estem dient ara, que es diu Històries del barri, Camins. Per tant, és la segona part. I del que es tracta és d'il·lustrar les anècdotes de l'adolescència de l'autor, de Gabe Beltrán. Diuen, el primer volum es va centrar en la figura del pare, amb qui deia que volia ajustar comptes, i en aquest cas, diu, tanca una altra ferida, la que li va obrir la seva mare. Diu, a Històries del barri Camins, Gavi continua sent un adolescent protagonista que viu la berganteria als carrers amb els seus amics, i al mateix temps tracta d'entendre la seva vida, tracta d'entendre's a ell mateix i tot allò el que l'envolta. En aquesta època també descobreix les drogues, el sexe, la delinqüència, a part del dibuix, i també la literatura com a vies de fugida a l'asfíxia que està envoltant la seva vida. Diuen, en una estructura similar a la del primer volum, Gavi Beltrán intenta establir una unió entre la veu actual del personatge, ja adult, amb el que va ser durant la seva adolescència complicada. Bé, està bé, bàsicament perquè, per això que us dic, que està ambientat a Mallorca, és un llibre molt més proper que no pas l'altre, és un llibre de còmic. Això val 18 euros, és un palet més barat que el que havíem dit. Històries del barri, Camins, això ho tenim editat a l'editorial Esquitx, és de l'any 2014, per tant és molt més recent que l'anterior. Hi ha una mena de combinació entre textos, amb el còmic pròpiament, el que són les vinyetes, i cadascun dels capítols, quan comença cadascun dels capítols, hi ha un text
escrit,
hi ha un text redactat. I el número de pàgines, això sí que no ho hem dit, el número de pàgines són 152.
I el preu? I...
El preu 18 euros, això sí que ho havíem dit.
L'editorial?
L'editorial Esquitx.
Esquitx.
Esquitx. Doncs ja ho teniu, dues propostes de còmics, de novel·la gràfica, ben actuals.
Llibres a la carta.
Bé, seguint ara amb un altre apartat de Llibres a la carta, parlarem d'un llibre de Kevin Barry. El llibre es diu Ciutat de Bohan. Bohan, eh? Això ho deita Raig Verd Editorial, una editorial petita, a la col·lecció Raig Globulars número 16. Té 325 pàgines, es va fer aquest any, o sigui, és un llibre realment molt recent, val 19,50 euros en format paper. Bé, ens trobem davant d'una ciutat irlandesa després d'una mena d'hecatombe mundial que tot i que ha fet que tot el que ha suposat els seus habitants encara en surten vius però estan tocats per la desgràcia, diguem-ne. La ciutat de Bohan és la gran protagonista d'aquesta història. És una ciutat empestada pel vici, l'ambició, la corrupció i la brutícia, i serà l'escenari de la lluita de bandes enfrontades que competeixen pel control de la ciutat. Una lluita que moltes vegades acaba sempre amb morts, amb assassinats i tot plegat. També podríem descriure aquesta obra com un thriller claustrofòbic on tots els personatges que hi són present fan el que poden per viure amb una certa dignitat, encara que a vegades aquest intent no reïx. Com he dit, hi ha assassinats, violacions, tortures, però també moments plàcids on els protagonistes es qüestionen la seva existència en aquell lloc i on l'amor i el sexe explícit, bàsicament a través de les prostitutes, també apareix. Així doncs, tenim un racó d'Irlanda amb un futur amb electricitat escassa, sense telèfons ni cotxes, un futur que sovint sembla el passat. Una ciutat, Bohan, envoltada pel Gran Buit, que és el que ja diguem-ne que hi havia a l'entorn d'aquesta ciutat, amb els seus barris de perversió, que s'anomenen el Fum, i els barris de Bona Vida, el Veu a Vista, i el seu cor ocult, el Dèdal laberíntic, dominat per la banda de Harnett, que és qui controla la ciutat al començament. Violència i lluita pel poder, això és l'essencial, diguem-ne, la línia que fa que l'acció progressi. El crepuscle dels antics capitostos i l'anunci d'una nova era. Nostàlgia malaltissa i bogeria pel ball. Calipsos, obsessió indumentària. Textures mítiques i detallisme descriptiu. Un dels aspectes que cal destacar és l'ús del llenguatge. Aquí sí que aquest aspecte tots els crítics pràcticament coincideixen que és un gran, diguem-ne, llibre de creació de llenguatge, que s'acosta a l'anomenat slang, però que el porta al límit. Aquesta condició fa que la tasca del traductor, en Ferran Ràfol-Gesa, ha estat molt difícil, però se n'ha sortit airosament. Aquesta mena de llenguatge s'anomena una espècie de com si diguéssim, de tonada especial quan la fan, i és una barreja de paraules inventades, anacronisme, argot, localisme extrem, un gust per la dislocació de la frase i una cadència peculiaríssima, peculiar, vaja. Una espessa cortina verbal que en un primer moment desconcerta molts lectors de l'original i que, reconeguem-ho d'entrada, és impossible de traslladar del tot al català. Això és com si parléssim de l'obra d'aquella famosa de James Joyce, Finnegan's Wake, perquè, clar, és que allò és un treball pràcticament sobre el llenguatge. I, esclar, això, amb una altra llengua traduir-ho, és difícil. Però es pot provar, i aquí hi ha aquesta prova, eh? I passada les angúnies inicials, el traductor fins i tot afirma que s'ho va passar fent aquesta traducció perquè el va obligar, diguem-ne, a fer una traducció més difícil que les que normalment fa. diu un crític sobre aquest llibre, concretament Pete Hamill, The New York Times, diu: llegint aquesta novel·la, amb tota la seva violència, també vaig sentir que l'autor exudava una mena de joia. Joia per trobar i mantenir una veu. Joia per sorprendre's amb les seves pròpies invencions. Sospito que qualsevol lector, inclosos els irlandesos, sentiran aquesta joia. És per la llibertat. Un avís, aquesta llibertat inclou l'ús d'un llenguatge que normalment es descriuria com dolent, entre cometes. Però és el primer cop que llegim un llibre així. Amb la seva atrevida prosa arribem a entendre que allò dolent també pot ser vell. Però part del triomf de Barry potser és extraliterari. No dona sermons, no adopta il·lusions purificants. A la seva Bohan no hi ha sants. Hi ha molt pocs testimonis fiables i moltíssims pecadors. No creen art o bellesa, però viuen. Els seus majors consols són comuns a tota l'espècie humana: la mort i torrents de rialles fosques. Bé, també hem de dir que es presenta aquest llibre estructurat en quatre parts d'extensió desigual, anomenades octubre, desembre, abril i l'altra no és, és, diu, la nit de la fira d'agost, que seria la quarta, amb la qual cosa ja es veu que es tracta d'un any aproximat de la vida d'aquesta vila. Tot i així, tot i aquestes dificultats que, del tema i de la llengua i tot això, ha guanyat un parell de premis. Primer, el Premi de Literatura de la Unió Europea de l'any 2012 i el prestigiós Premi Internacional Impact el 2013. El Premi de Literatura de la Unió Europea es concedeix a autors emergents i constitueix una plataforma de difusió internacional pels guardonats. Per la seva banda, l'Impact és un Premi Internacional de Literatura que es concedeix a Dublín i que és especialment conegut per l'estricte procés de selecció que implica. Aquest és el primer llibre de l'autor, eh? I per tant, que tingui tants premis un primer llibre, realment és una cosa que hauria de fer reflexionar. Repetim la referència: Kevin Barry, Ciutat de Bohan, editorial Reichberg Editorial, col·lecció Raig Globulars número 16, 325 pàgines, 2015, en català, eh? Ja dic que es va fer abans en anglès, 19,50 euros en format paper, recomanable de totes.
Bé, i ara a l'apartat de llibres de la carta toca parlar d'una novel·la que ha sortit fa relativament poc, ha sortit el febrer de 2015. Suposo que recordareu que fa alguns mesos, en aquest mateix programa, vàrem parlar d'una novel·la, també de la mateixa autora de la qual parlarem avui, Maria Aut Morael, i aquesta primera novel·la es deia Caçadors d'enigmes. No sé si recordeu que de fet no era una novel·la, de fet eren quatre contes en què hi havia coses una mica rares, i aquest personatge, el protagonista principal, Nils Hazard, era com una mena de detectiu aficionat, intentava resoldre aquests problemes o aquests enigmes.
El mateix que surt aquí, no?
Exactament. Avui parlarem de la segona obra d'aquesta col·lecció. Edicions Bromera va començar, no fa pas massa, fa uns mesos, va començar aquesta col·lecció que es diu Els casos de Nils Hazard. Nils, amb S final. Llavors, doncs, ha sortit, a mi m'ha arribat fa molt poc, el volum número 2 d'aquesta col·lecció. Això ho tenim... bé, el títol es diu, com dèiem abans, un títol una mica desafortunat per tot el que hem hagut de, per tot el que ha passat, no? Un assassí a l'institut, es diu el títol. Això està editat per Bromera, Edicions Bromera, febrer de 2015, és relativament recent, són 150 pàgines i malauradament no disposo del preu, perquè me'l van enviar a l'institut i no, és un exemplar promocional, una mostra gratuïta. I
no sé si el servei tècnic nostre s'ho poden escatir.
El servei central d'informació, ara estem a veure si, esbrinant a veure si és possible. Mireu, doncs, el cas és que surten no tots els personatges que havien sortit en aquell primer llibre. Recordeu que en aquell primer llibre sortia el germà de la Catherine. La Catherine, recordeu que és una alumna, era una alumna del Nils, el Nils Hazard, recordeu que és un especialista en cultura etrusca i és un professor de la universitat, de la Sorbona. El cas és que surten alguns personatges, però d'altres no surten. Surt el Nils Hazard, òbviament, és el protagonista. Surt la Catherine, aquesta mena de noia que no saps ben bé exactament quina relació té. A veure, en un moment determinat li diu a l'inspector Berthier, l'inspector Berthier li diu, però escolta, diu, qui és aquesta noia? Diu, que és la teva amigueta o qui és? I al final acaba reconeixent que sí. Diu, sí, diu, és la meva amigueta, no? I en algun moment determinat de la novel·la es parla fins i tot del fet de si un dia o altre s'hauran de casar, eh? I estan molt enamorats, això sí, eh? Surt el tema de la gelosia, precisament, eh? Ara explicarem per què. Bé, el cas és que un bon dia, que el Nils i la Catherine estan a casa seva, es veu que ell està com dictant una lliçó i ella ho està prenent nota, està transcrivint aquesta lliçó. Li fa com de secretària. Apareix l'inspector Berthier, l'inspector que ja havia sortit en aquell primer llibre. És un inspector una mica presumptuós, una mica que es burla de les capacitats que pot arribar a tenir Nils Hazard per resoldre aquest tipus d'enigmes o de misteris. El cas és que Nils se n'acaben sortint i acaba resolent els enigmes.
Que no resol la policia.
Que no resol la policia, d'altra banda, sí? Aleshores arriba l'inspector Berthier i explica el problema que hi ha. Es veu que en un poble que es diu Quintilly-sous-Dauvet hi ha una escola que es diu Saint Prix, el Sant Premi, Saint Prix, una escola concertada o privada, una mica mig camí entre una cosa i l'altra, on es veu que ha passat una cosa molt curiosa. Es veu que han desaparegut uns exàmens d'aquest institut, Saint Prix, i han reaparegut, però no corregits d'una manera habitual, sinó corregits amb sang. La correcció ha estat feta no amb tinta vermella, sinó amb sang. I aquest professor, Nils Hazard, és requerit perquè s'investigui què s'amaga al darrere d'aquesta macabra sorpresa. Home, jo us asseguro que jo estic tip de corregir exàmens i no se m'acudiria mai corregir els exàmens amb sang. Jo, si el gat m'esgarrapa, sucar la ploma amb la sang, no? No, per cert, els serveis d'informació ens acaben de dir ara mateix que val 9 euros i mig aquesta novel·la, 9 euros i mig. Molt bé, doncs...
Baratet,
baratet. Baratet, sí. Bé, el cas és que se li proposa a aquest professor universitari que es faci passar per professor d'institut. Amb la mandra que això li suposa. Perquè, clar, ell ha acostumat a fer classes d'egiptologia i fer classes de cultura etrusca i de cop i volta...
I per grans.
Per gent més adulta, sí. De cop i volta vés a fer classes a un tercer d'ESO de geografia. A més, la geografia diu que no li agrada gens. Què acabarà fent? Això sí que us ho puc explicar. Doncs, com que no li agrada la geografia, encara que hagi d'anar a tercer d'ESO a explicar teòricament geografia, arriba i comença a parlar dels egipcis. I quan serà cansat, comença a parlar dels etruscs. I els alumnes no saben quina cara posar-hi. Els alumnes li diuen, però si som a classe de geografia. I el professor els diu, és que la geografia no m'agrada. I per tant, explica el que li sembla. Bé, a banda d'aquest punt més còmic, que per cert, ve una inspecció, ve un inspector a veure què està passant amb aquesta classe. I en aquest moment estan fent com una mena de dramatització. En fi, el cas és que passaran coses una mica rares. Quan arriba el professor Nils Hazard a l'institut a fer-se passar com a professor de socials, resulta que una noia, una alumna, del que seria, m'imagino, el primer de batxillerat, una alumna s'acaba de llançar per la finestra, d'alt a baix. No es mor, no es mor, però s'ha llançat d'alt a baix per la finestra. Una cosa una mica estranya, la gent no es va llançar per la finestra, així com així. Però és que, a més, quan els alumnes estan a classe, ell comença a fer algunes... recerques, va per les habitacions dels alumnes, perquè resulta que és com una mena d'internat. No és un institut normal i corrent, és un institut, ja he dit abans, que era com privat. I en una de les habitacions hi troba una ampolla de vidre plena d'un líquid vermell amb un rètol que diu curare, que em penso que el curare no sé si és una mena com de verí, o
sí,
un líquid paralitzant o alguna
paralitzant,
cosa.
Sí.
Llavors, de cop i volta, es rep un anònim contra el director. Un anònim que diu una cosa així com... concretament, Agnel, que és el nom del director, ja t'has omplert prou les butxaques, els teus dies estan comptats, vés en compte. Resulta que, a més, passen tot un seguit d'accidents al gimnàs. Una, sabeu les espatlleres, aquelles barres? Una de cop i volta es desprèn i un alumne que estava dalt de tot cau dalt a baix i es trenca la cama. El professor d'educació física també li passa, no sé què li passa, amb una peça de ferro i té com una mena de tall i té com la porta la mà enguixada. Ostres, aquí estan passant coses molt rares. Aleshores, el professor comença a investigar, troba una mena de passadís secret en una mena de soterrani, però on es veu que els alumnes s'escapen, alguns alumnes s'escapen a la nit, representa que no poden sortir perquè és un internat i alguns escapen. De cop i volta, la Catherine, aquesta secretària amigueta, apareix en aquest institut, s'ha fet passar per la cuinera, feien falta que hi hagués una cuinera, doncs, i ella s'ha fet passar per estar al costat del Nils, però el Nils no ho volia de cap manera perquè pot ser perillós i per tant no volia que la Catherine vingués allà, però se la troba allà, clar, què passarà? Què passarà? Doncs mireu, les coses es compliquen molt més del que sembla, perquè hi haurà un alumne que serà assassinat, i ja no us puc explicar res més, perquè ara ja estic avançant més coses del compte. El que sí que és veritat és que ens haurem de fixar molt bé en com són els alumnes i com són els professors. Se'ns parla de tres professors: el director, el senyor Anyell, que és presentat com si fos un ximple, mig boig, la professora de francès, que es diu Zagulon, i el professor d'educació física, Alban Remy, que és l'oncle d'un alumne, Axel Remy. Llavors hi ha diversos alumnes, un que li diuen Alcatraz, un altre que li diuen Jules Sampan, una noia que es diu Naema, un altre que es diu Terence. La pregunta és, qui deu ser l'assassí de l'institut?
Però al final se sap.
Al final se sap tot. Igual com en el primer volum, que també vam comentar en aquest programa, dels quatre relats, els quatre enigmes, al final s'explicava la solució. I aquí també, aquí al final se sap què és el que ha passat. Però no us puc explicar res més. No puc explicar-vos si l'acaben detenint, si no, perquè llavors ja estaríem fent trampa. Per tant, Maria Auda Morell, un assassí a l'institut, Edicions Bromera, 2015, col·lecció Nils, els casos de Nils Hazard, número 2, 150 pàgines, 9,5 €.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Ja tenim la cronista de Catalunya Central, diguem-ne, de Catalunya entès així com a Principat, la Sílvia Romero, que des de Barcelona ens explica interessants informacions per poder anar a visitar-les.
Bon vespre des de Barcelona. Iniciarem la corresponsalia d'avui a Girona, perquè a la Biblioteca Carles Rahola, com he dit, a la ciutat de Girona, aquest proper dijous 14 de maig, a les 7 de la tarda, té lloc dins el cicle sobre viatges la xerrada a càrrec de Josep Maria Iglesias a la carretera, 45 anys de vida viatgera. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tots els públics que pretén mostrar el viatge com una experiència vital i com una font possible de coneixements i de sensacions, i tot això de la mà de viatgers i d'escriptors experts en aquesta temàtica. La finalitat és, per una banda, enriquir el fons de les biblioteques sobre viatges i també fer propostes per noves vivències al voltant d'aquest concepte ampli i, podríem dir-ne, humanístic del que és el viatge. A més, aquesta activitat s'acompanyarà amb una acció participativa, tot aprofitant les eines de què disposem avui en dia a les xarxes socials. Si hi esteu interessats i voleu més informació, podeu entrar a l'apartat Activitats de la web de les Biblioteques de Girona, www.bibliotequesdegirona.cat. I d'aquesta xerrada fem un salt cap a la comarca del Baix Camp, perquè a la població de Riudoms, aquest proper dissabte, 16 de maig, celebren la Jornada d'Estudis sobre Enric Massó i Urxellers, 1914-1986. Amb aquesta jornada, organitzada pel CERAP, Centre d'Estudis Riudomencs, i amb el suport de l'Ajuntament de Riudoms i la Diputació de Tarragona, volen contribuir a divulgar l'obra d'aquest escriptor nascut a Barcelona, però amb arrels riudomenques. Per situar-nos una mica en la figura d'Enric Massó i Urxellers, comentar que era narrador realista, va publicar les novel·les Els dos miralls, el 1955, Viure no és fàcil, que va ser Premi Sant Jordi el 1960, i Mort de guerra, el 1981. va obtenir diversos premis, reconeixements, com el Premi de Prosa dels Jocs Florals de Barcelona, el Premi Puig i Ferreter, pòstumament se li va lliurar també el Premi Rosa dels Vents, i encara més perquè, més enllà de la novel·la, també va dedicar-se a altres gèneres com la traducció, el conte, l'assaig, el teatre i el periodisme, en diaris o revistes com Destino, El Correo Catalán, Avui, Serra d'Or i Canigó, entre d'altres. Com he dit, es tracta d'una jornada, per tant, s'inaugura a les 10 del matí de dissabte i es clou a 6:15 amb una valoració del que s'ha fet al llarg del dia. Per tant, el programa que han elaborat és ampli i el millor fora que hi féssiu un cop d'ull a la web del CERAP, com he dit, és el Centre d'Estudis Riudomencs, i és www.cerap.cat. I avui no puc tancar la corresponsalia sense comentar que tenim en marxa la celebració de la Setmana de la Poesia de Barcelona, just aquests dies en què ens trobem. Es va inaugurar ahir dimarts, dia 12 de maig, i la tindrem en marxa, en actiu, fins dilluns 18 de maig. I si sempre comento que se'm fa difícil, per no dir impossible, esmentar totes les activitats previstes en un projecte d'aquest estil, en aquesta ocasió no em queda més remei que repetir-ho, perquè al llarg de tota aquesta setmana trobareu recitals poètics, lectures dramatitzades, homenatges, taules rodones, cinema, i la llista de persones que hi col·laboren és extensíssima. Sam Abrams, David Castillo, Josefa Contijoc, Teresa Pascual, Antoni Clapés, Enric Casasses, Marta Passarrodona, Montserrat Rodés, bé, n'hi ha moltíssims. Tot plegat ho podeu consultar en el programa de la Setmana de Poesia de Barcelona, on trobareu també els horaris i les ubicacions on tenen lloc aquestes activitats. I per això només cal entrar a l'apartat La meva Barcelona de la web de l'Ajuntament de Barcelona, que és www.bcn.cat. I res més, espero que gaudiu d'alguna de les propostes que us he comentat i ens trobem de nou dimarts vinent. Molt bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies, Silvia Romero. Després seguirem parlant també d'aquesta Setmana de Poesia de Barcelona. Farem una mica de guia, ampliant la informació que has dit tu, i esperem que la setmana que ve torni a ser nosaltres. Ja tenim, doncs...
A l'altra banda del fil telefònic, la segona crònica d'avui, des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret del Matarranya a la Franja. Avui us voldria parlar d'un llibre que m'he llegit fa ben poquetet, d'Alejandro Palomas, que es diu Un fill, publicat per la Galera, un llibre que ha tingut un premi important, el premi Joaquim Ruïra, de novel·la juvenil 2014. En ell trobarem un personatge, que és el Guille, que és el fill, que mos parle de tot el que li passa cada dia. És un diari que és del Guille, del fill, de l'Antonio, el pare, la psicòloga, la Maria, i la professora, la Sònia. A partir d'ahir, és un llibre que jo te l'aconsello que tots llegiu, sobretot als pares. Això jo considero, és una opinió meva, considero que molt tenim que llegir, perquè ens donem compte de que realment més d'una vegada ens perdem bastant dels nostres fills. El llibre en si parla, el que jo he extret del llibre, perquè estem parlant que és un llibre, de més, que és juvenil, que es pot llegir a partir de 12 anys, i cada un dels adults segurament que li trobem un extracte, i lògicament els xiquets encara més, crios de 12, 13 anys, 14, més. Està agradant a tots, és recomanable 100%. El cas, jo el que li he extret aquí és que, a falta d'una molt poca o nula comunicació entre un pare i un fill a partir d'un fet important que va passar, desemboque a que el crio, lògicament, pues, faiga una autodefensa i vulgui ser Mary Poppins. O sigui, ell vol ser Mary Poppins. A partir de que ell vol ser Mary Poppins, la professora pensa que realment hi ha algo que no quadra, més que res, no pel fet, sinó perquè és un xiquet que és feliç. Esta felicitat pensa que no és del tot normal. I a partir d'ahir fa investigar, diguem-li, a la seva companya, la psicòloga. Bueno, el cas és que, t'ho ho recomano, llegiu-t'ho, tant homes com dones, lògicament, i sobretot n'hi ha que recomanar als xiquets de partir de 12 anys, ¿vale? Perquè ells hi troben una lectura molt positiva d'este llibre. Quedeu tots en Un fill, d'Alejandro Palomas, publicat per la Galera, i bé, important, d'acord? Molt bé, gràcies.
Molt bé, Octavi, fins la setmana vinent, a reveure. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada, Francesc, com aneu per allí?
Doncs mira, una calor terrible.
Nosaltres sí. També tenim, així, estem patint molta calor, i després diuen que la resta del país la cosa s'estabilitzarà, però si a València fins a dijous crec que no... El dijous tindrem el dia gros, per lo vist.
Escolta'm, Parc, com va anar la setmana passada? Que vas anar a un acte cultural important, eh, que sí?
Sí, sí, molt bé, de l'Ovidi.
Exacte.
Va estar molt bé la cosa, eh? Va estar molt, molt bé la cosa. Mira, doncs hi va vindre el pintor Antoni Miró. Es va inaugurar l'exposició. Després ens van fer una xicoteta introducció de la gent que havia viscut amb l'Ovidi, dels amics, de la gent del territori, de la terreta, Baixa del Coll, perquè allò és tot un territori especial, i van contar un poc anècdotes i qüestions com a l'Ovidi participava de la vida cultural del Coll, però també com va eixir del país, com reclamava aquesta cultura, com la cançó d'alguna manera en valencià va estar denostada, i per tant l'Ovidi també separat dels espectacles per descomptar de Canal 9, del que va ser Canal 9, però també fins i tot de TV3, perquè tampoc no era una època on la cançó d'autor estava tan ben vista o tenia tant d'èmfasi com té ara, no? I bé, l'acte va estar fantàsticament, després es va acompanyar un cor que va musicar algunes cançonetes de l'Ovidi i després finalment tota una colla de tabaleters i de dolçainers, que són l'Estrella Roja, que van tocar així alguna cançó per descomptar la moixaranga, després van fer un pica-pica allà, molt bé, va estar molt bé, va ser un acte molt emotiu, molt bonic, molt bé, molt reivindicatiu.
Perfecte.
De tota manera, sempre tenim un deute amb l'Ovidi, perquè és cert que després de la democràcia, quan va morir el dictador, va començar a tenir poc, se'l va contractar poc.
Efectivament.
Molts ajuntaments, moltes emissores no el contractaven perquè pensaven, com que ja tenim aquesta democràcia...
Sí, i ell, com que a més resultava incòmode per sí. A segons què i per a segons qui, doncs sí que és cert que després ja no va tindre tantes aparicions, no? I això ja ell es queixava un poc, però jo crec que cap al final dels seus dies o després més sí. Cap als 90 sí que va retrobar. Jo recordo uns Premis Octubre, abans de caure ell malalt, i que va ser l'any que es va dedicar a Vicent Andrés Estellés, tot just quan havia mort el poeta, i l'any següent va ser quan ell va estar malament i ja se va acomiadar allí de tots, i bé, va estar molt interessant. Però clar, tenia aquella veu tan especial i amb el Toti Soler li tirava la guitarra i a la veu versos tan, tan bonics de l'Estellés que era... Molt especial, la veritat, molt especial. I avui mateix hi havia un acte a la Rambleta, un homenatge també a l'Ovidi, o sigui que això no acaba encara, eh?
No, és l'any Ovidi també. Eh?
És l'any Ovidi, sí, així a València estan fent moltes coses i s'han tret llibres i això, bé, la cosa anava bé.
I per aquí també, vull dir, se'n van fer una a Sant Esteve de Pau Tordera, que és aquí al costat, va sí. Fer un acte a un teatre que hi ha aquí gran i estava ple. I va venir el Toti Soler i van cantar cançons, va cantar una noia cançons de l'Ovidi.
Ah, molt bé.
Va ser amb una bona veu. I després també recordar que a Palau també tenim un parc molt gran, que és el Parc de Reguissol, que té nom d'Ovidi Molló.
Ah, perfecte. Doncs mira, d'ahir ja guanyeu. Tu saps perquè per ací pel sud se li han negat no sols els parcs i els carrers i les places, sinó que a més Una de les escultures que va fer el pintor, l'Ajuntament del Coll, el va voler retirar d'aquella escultura. No, la va voler, no, l'ha desmuntada. Una escultura que hi havia en una rotonda a l'entrada del poble, l'havia intentat desmuntar, l'havia fet malbé, en fi, un desficaci d'aquestes coses que passen pel sud, que afortunadament espere que el dia 24 canviaran algunes coses.
Això.
Ja sabeu com tenim el territori de polítics corruptes i de corrupteles menors que, en fi, que van eixint dia a dia.
Que van dimitint, els fan dimitir, al País Valencià sempre hi ha moviment en aquest sentit.
Però escolta, que ha dimitit, el senyor Rus ha dimitit, però només fins al dia 20.
Ah, sí, provisionalment.
Sí, ha sigut una cosa en diferit, també. 20 dies, diu, jo delegue en el segon, però jo després vull tornar i no sé si tornarà amb l'espasa en la mà o que,
és que de fet,
matarà a ferro o no sé com serà.
No és que hagi dimitit, simplement ha cedit les seves funcions durant uns dies.
Efectivament.
Però ja no és...
Això a la Diputació, perquè l'alcaldia no ha renunciat i continua de cap de llista ara les eleccions i d'alcalde en funcions. O sigui
però no en nom del PP, eh?
Sí, no, en nom del PP, eh?
En nom del PP, eh?
Sí.
El cap de llista és representant... Sí, cap de llista és PP, jo ni volia dir.
No el van fotre fora,
de militància.
Però l'han fet fora de militant, diguem-ho així.
Exacte, però hi continua, sí, en les llistes, i això va...
El procediment ja està en marxa, per tant, El partit ha presentat una llista on hi és ell de cap de llista.
Clar, el problema és que quan va eixir tot això ja no hi havia temps per modificar a la Junta Electoral, per fer modificacions i posar un altre cap de llista ni res de tot això, així que hi va en la llista i per això m'imagino que ha dimitit només fins el dia 20 per a poder-se presentar com a alcaldable, mira, no ho sé.
Perquè Madrid, si el Rajoy hagués dit fora, fora, però passa sí. Que el Cristo no han dit fora, doncs ell ha dit, m'aprofito.
Clar, i com a més este senyor diu que ja després parlarà, i parlarà de tots i de tot un poc, doncs ja no ho sé si és que també li tindran por, ja no ho sé, ja hi serà tot, no patiu.
Se sabrà tot, com diu aquella obra del bosc.
Se sabrà tot.
Exacte.
Molt ben, Parc, què més ens has d'explicar?
Ah, escolteu-vos, conté coses molt interessants. Mira, si marxem al nord, si marxem al Maestrat, aquest cap de setmana justament es lliuren els llibres... Ui, els llibres, perdó.
Els premis.
Mira com estic d'obsessionada, eh? Els premis Maestrat Viu del 2015. Això serà dissabte a les 7 de la vesprada al Saló Gòtic del Castell de Peníscola. Serà Carles Santos, el compositor i pianista, i també la Teresa Boix, qui estaran guardonats, no? Perquè han guanyat un en la versió de músiques, diguem-ne, cultura més general, no? I un altre en l'apartat individual ha guanyat Mariola Nos i Teresa Boix amb iniciatives molt xules també. Per què? Doncs perquè han fet, primera, un espai per a parlar de llibres, per a parlar d'autors, per a parlar de un poc del que és la cultura i la literatura, un espai per a la creativitat, per a la imaginació, per a recuperar jocs populars, per a conscienciar els adults, però també per a enganxar els xiquets i parlar-los de la importància d'aquestes qüestions, no? I aleshores... Això pel que fa Teresa Boix. I Mariola Nos també, que és una xicona de Vinaròs, doncs no ha estat guanyadora absoluta, conjuntament amb la Teresa Boix, i també ella el que intenta és recuperar, doncs això, les escriptores, els escriptors més destacats d'aquest any, i fer-ne difusió respecte dels llibres i l'activitat que mouen aquests llibres i aquests autors. Tot plegat allà al Maestrat Viu, hi haurà també música, hi haurà recital, hi haurà un soparet, hi haurà, no sé, la Fundació Carles Salvador i amics i amigues del cantó també han estat guardonats i també estaran per allà. O sigui, qui vulgui participar crec que fins demà dimecres encara té temps per omplir la fitxa i apuntar-se a aquell acte, a aquell sopar i a aquell lliurament dels guardons. També tenim una altra cosa molt interessant, que és aquest cap de setmana, el dissabte, a les 6 de la vesprada, hi haurà una concentració, manifestació a la plaça de l'Ajuntament de València per defensar que l'Horta és futur. Allí tindrem la col·laboració del Xavi Castillo, que diu que ha demanat estricta puntualitat, perquè ell serà ell qui faça la crida a la manifestació. I després l'acte, al final de l'acte, doncs també contarem amb la participació de Rosana Pastor i de Miquel Gil, que segur que posa músiques. I el que més volia contar-vos, a veure si encara estem a temps, és que...
Sí, tens una mica més temps avui, perquè algun dels cronistes no ha pogut
participar.
Exacte.
Doncs mira, us conté, aquest divendres 15 de maig a l'Espai Rambleta, des de les 4 de la vesprada, 4 i mitja, fins a les 11 de la nit, tota una jornada per a parlar de la València en valencià. I això ja té un seguiment en les xarxes socials amb el hashtag VLC de València en Val. Val? VLC en Val. Val, i és una oportunitat, segons diuen els seus organitzadors, per reflexionar sobre la qüestió del valencià, com estem, quin nou rol volem assumir ara, esperem que hi ha una nova societat a partir del 24, què passarà amb la música, què passarà amb l'humor, què passarà tot això de la cultura, com es treballarà, si ens tindrem present, si no tindrem present. Bé, un poc el que volen els organitzadors és parlar doncs, de diferents qüestions, no? Per això han pensat en el món editorial, en el món periodístic, en la indústria cultural, en la música, per a fer-ne un debat a dir a 4 o 5 bandes, però no sé si un debat obert, diguem-ne, no? A les 4:30 es parlarà del valencià des de Des del punt de vista de l'humor, ahir participaran el Xavi Castillo, de seu de la companyia Pot de Plom, i l'Eugeni Alemany. A les 5:30 es parlarà sobre el valencià i l'empresa i participaran diverses empreses autòctones. I després, a les 6:30, hi haurà un debat sobre la indústria cultural, que ahir sí que és interessant perquè estarà el Francesc Felipe, la Violeta Tena, el Vicent Baidal, que és un dels que ha escrit el llibre aquest de, del valencià i el finançament del valencià. Estarà, jo crec, interessant. I finalment, a partir de les 7:30, doncs el valencià en la música. Hi participaran diversos músics, també valencians, responsable d'organitzacions, etc etc. Jo crec que tenim una setmana un poc variada, però que paga la pena per anar-nos ací i allà i fins i tot fer una jornada reivindicativa per l'Horta. Tot un poc plegat això, ja ho deixo per la propera setmana parlar més de llibres de manera més concreta.
Faltava un apartat aquí que no has dit i penso que seria molt important dir el valencià i el govern valencià.
Mira, és que com que estem esperant que canviï el govern, serà per això que no els han convidat encara.
Exacte.
No ho sé, noi, perquè com que estem en campanya, és prou complicat. Sí que s'han fet a la Nau, a la Universitat de València, també a la cadena SER, i això sí que s'han fet entrevistes de manera conjunta a tots els...
caps de llista.
Sí, als caps de llista i als possibles candidats, no?, de l'esquerra, i també han convidat a la gent del Partit Popular, i bé, i sí que s'han fet debats, sí que s'han fet en obert.
Molt ben, pare.
S'ha pogut participar.
A veure com queda, doncs, tot plegat. Estem
una abraçada fins a la propera setmana, que no patiu més el calor i que els llibres us acompanyen per poder compensar la fatiga i la xafagor. Adéu, adéu.
Sobre el fet literari.
A l'espai sobre el fet literari ja hem dit abans que continuem parlant d'aquesta setmana de poesia de Barcelona. És important, diguem-ne, donar una informació exhaustiva o quasi bé exhaustiva o més àmplia d'aquest tema, perquè dura, és una setmana que es fan moltíssimes coses. Pràcticament hi ha un total d'una trentena d'activitats que per una setmana dedicada a la poesia són moltíssimes activitats poètiques. Són, per exemple, recitals, lectura, per tant, de poemes, n'hi ha molts, però esmentarem alguns. Hi ha concerts, hi ha commemoracions, hi ha espectacles diversos i hi ha cinema, també. O sigui, fixeu-vos, doncs, la cosa que es poden fer partint de la poesia. Això, juntament amb el Festival Internacional de Poesia, que com cada any es farà al Palau de la Música i als Jocs Florals, això va junt amb la setmana aquesta de poesia, també es faran, doncs, entre les propostes més atractives, hi ha un recital de poesia al Planetari del Cosmo Caixa. Fixeu-vos, un lloc que no és gaire normal llegir poesia al Planetari. Doncs sí, aquí hi participa Màrius Sampere, Enric Casasses, David Castillo, Núria Martínez Bernis, i el títol és Whitmaniacs. Per què es diu Whitmaniacs? Perquè bàsicament són poemes, es parlarà sobre Walt Whitman, que vam parlar-ne alguna altra vegada aquí, amb els Fulles d'Herba, que
quan
no fa
va
massa...
sortir aquella versió traduïda, no?
Íntegra al català i molt ben traduïda, a més, no qualsevol versió. I en Jaume Pons a l'Horda, el més seguidor poeta d'aquest moeta nord-americà, també participarà. També hi haurà un concert dedicat a l'Ovidi Montlló, ja hem dit abans que és l'any Ovidi, que és una proposta també de poesia i òpera, i un recital de 10 poetes que diuen que el poeta ha estat un referent constant i amb el propòsit de recuperar-lo. Això sobre l'Ovidi Montlló. I finalment, doncs, dic que tots els dades són gratuïts, excepte el Festival Internacional de Poesia, que costa 6 euros, i tenint en compte que tot el festival aquest val 240.000 euros. Vull dir que és un pressupost realment altíssim, però alt, pel que es fa als festivals a l'ús, i que, per tant, és un dels esdeveniments que dura des del 12 al 18 de maig. Recordeu, és la setmana que entrem ara. Avui estem a dia 12, comença avui i dura fins a la setmana que ve. Fins a, ja, els recitals no llegiré perquè són, hi ha moltes coses. Mireu a la pàgina web, busqueu al Google Festival de Setmana de Poesia de Barcelona i també, o si no aneu a VilaWeb, va sortir una pàgina que parlava d'això, deia una guia, i aquí explicarà totes les activitats que es fan al lloc, a l'hora i tot això. Però vaja, en tot cas és una oportunitat que no us podeu deixar perdre de tota la gent que estima i és sensible amb la poesia.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari amb una notícia de proximitat. Ens hem assabentat, això ho veiem el 9-9 de fa uns dies, del 3 de maig, que el poeta de Sant Celoni, Jordi Julià, ha guanyat el premi Rosa Leveroni de poesia. Concretament, va ser guanyador del 28è premi de poesia Rosa Leveroni, que concedeix l'obra, que concedeix l'Ajuntament de Cadaqués amb una obra que es diu Posts Its. L'entrega del premi, dotat amb 1.200 euros i que inclou la publicació de l'obra, es va fer al Teatre Art i Joia d'aquesta població de l'Alt Empordà. La il·lusió que sempre fa guanyar un premi, en aquest cas a Julià se li ha afegit el text, aquest mateix guardó l'han rebut anteriorment poetes importants com Carles H. Mor o Víctor Sunyol, i que a més són autors destacats els que formen part del jurat, Vicenç Altaió i Vinyet Panyella, entre d'altres. Jordi Julià defineix aquest nou llibre, Posts Its, com a molt curiós i el primer que fa en aquest format. Està integrat per dues parts. La primera és una mena d'història de l'origen d'aquestes notes grogues conegudes amb el nom de post-it, mentre que la segona hi ha 40 post-its. Així, el gruix del llibre està format per breus notes, la gran majoria inventades, que escriu algú per a algú amb qui té alguna relació. El que adreça la dona al marit, la que es posa el senyor gran a la porta per no oblidar-se de res abans de sortir de casa, la que s'escriuen companys de pis, una llista per anar a comprar, etc, etc. El poeta de Sant Celoni reconeix que aquest llibre és segurament el que més l'ha entretingut i divertit més a l'hora d'escriure, tot i que les històries que s'expliquen no són especialment agradables.
Bé, seguim amb una notícia que no que es farà, sinó que ja s'ha fet, però que val la pena destacar-lo. Tirant de llibre sempre té una especial relació, diguem-ne, pel que fa a les biblioteques. Per tant, no podíem deixar de comentar que el Palau Robert i s'ha clos ja precisament aquest diumenge, va ser del 17 del 2 al 10 del 5, una biblioteca, 100 anys d'estudis i professor bibliotecària, és a dir, del 1915 a 2015. Explica una mica com ha anat el tema de les biblioteques a Catalunya. Explicàvem des dels orígens, des d'aquell projecte d'implantació d'un sistema de biblioteques populars a Catalunya que va fer la Mancomunitat de Catalunya, precisament l'any 1915, va ser concebut per Eugeni d'Ors. Cal dir que després Eugeni d'Ors va tenir un gir molt diferent, no? Però en aquella època va ser un dels organitzadors d'aquestes escoles de bibliotecàries, perquè veia que la gent que diguem-ne, portava una biblioteca havia de tenir una formació, que no podia ser qualsevol persona. Abans, al principi, les primeres que hi havia, doncs, és la persona que li agradava, no? No, llavors hi va haver una escola de bibliotecàries que es va fundar i llavors la gent sortia preparada. Curiosament, només hi podien anar dones, al principi. Després de la República ja es va començar a que hi entressin homes. Tot així, com que van perdre la guerra civil, va tornar a haver-hi només dones. I després, fins que va morir el dictador, que va tornar a s'obrir es va fer escola universitària i van poder entrar-hi homes, també. Tot i que la majoria encara continuen sent dones. Però, vaja, val la pena dir-ho, això. I, per tant, aquí, aquesta explicació, no es perdeu si aneu a Barcelona al Palau Robert, perquè sempre hi ha tres exposicions simultànies, són gratis i són molt interessants. Per tant, des d'aquí també aprofito per recomanar aquest espai interessant de difusió de cultura.
Molt bé, més notícies. En Joan esmentava fa un moment que del 12 al dia 18 de maig d'aquest mes hi ha això de la setmana de la poesia de Barcelona, però és que ens estem acostant al 18 de maig, en què hi ha el Dia Internacional dels Museus. I recordeu que el Dia Internacional dels Museus, els museus fan jornades de portes obertes i val la pena anar-hi, perquè a vegades dius, ostres, hi aniria aquest museu, però s'ha de pagar, i a vegades hi ha museus que són cars també. Per tant, val la pena tenir-ho en compte. Un any més, el 60 35 museus i equipaments culturals de diversos municipis de la demarcació de Barcelona, adherits a la xarxa de museus locals, volen afegir-se a la commemoració del Dia Internacional dels Museus, obrint molts d'ells les portes i programant activitats relacionades. El Dia Internacional dels Museus se celebra cada any el 18 de maig, però en ser dilluns, la majoria de les activitats s'han programat per aquest proper cap de setmana. Així doncs, la Nit dels Museus, una iniciativa que promou el Consell d'Europa, en la qual participen més de 3.000 museus de 40 països, tindrà lloc el 16 de maig. D'acord? Per tant, si hi ha algun museu que us interessi veure, mireu si hi ha jornada de portes obertes. I lligat amb això, resulta que els artistes obren les portes dels seus tallers. Del 15 al 24 de maig, els artistes locals que participen en un programa que es diu Tallers Oberts obren les portes dels seus estudis per donar a conèixer la seva professió. Com treballen els artistes de Barcelona? Quines tècniques utilitzen? Doncs, del 15 al 24 de maig tindrà lloc aquesta iniciativa que convida la ciutadania a visitar diversos espais creatius que normalment no estan oberts al públic.
Santa Maria de Palautordera recopila en un llibre la història dels masos. Josep Ayats i Eduard Claver han fet una recerca durant 10 anys i que abraça des de 1515, no estic que sigui cap error, fins ara, del segle XVI fins ara. Això es va presentar l'altre dia, més d'un centenar de persones a la sala de plens de l'Ajuntament, jo també hi era, precisament, a la presentació d'aquest llibre. És molt interessant, és un llibre de molts anys de treball i el seguiran d'altres. Això són els masos, doncs vindran els edificis i encara un tercer, que ara no recordo quin serà, però són volums de 400 pàgines o 500, vull dir, que hi ha molta fotografia, paper gruixut, i val la pena que aquests masos que en mica a vegades desapareixen, alguns s'han restaurat, doncs explica la seva història, d'on venen, quin és l'origen de per què va aparèixer allà. Per tant, s'han rebut documents molt antics, fins i tot han anat al bisbat a molts llocs a buscar informació, i per tant és un llibre que no us ho podeu perdre. Es diu Masos, i està fet Santa Maria Bortolla i editat per l'Ajuntament de la Vila.
Molt bé, i ja per acabar el noticiari d'avui, dues coses. Bé, la primera és que no podíem oblidar que avui a Sant Celoni s'ha fet la presentació aquí al costat, a la sala Bernat Martorell, a Can Ramis, fa doncs un parell d'hores ben bé, ara són gairebé les 10 de la nit, doncs això ha sigut a les 7 de la tarda. S'ha fet la presentació del llibre Desclassificat 9N, hi ha hagut la presència de Vicent Partal, precisament. El subtítol és Història secreta d'una votació revolucionària. Home, està bé, no?, que hi hagi presentacions públiques aquí mateix a Sant Celoni.
El dia 12 de juny, si no m'equivoco, també ve a Palau Vicent Partal.
Ah, perfecte, doncs si algú ha pogut venir avui, doncs aviat podreu anar a Palau. I una altra qüestió, resulta que a principis de maig, al pont de l'1 de maig, es va fer a l'Espluga de Francolí el primer festival de novel·la criminal en català. Aquest certamen va tenir com a títol El vi fa sang, i és pioner aquí a Catalunya, i aspira a ser referent. Autors i editors del gènere de policies i lladres, hi va haver presentacions de llibres, taules rodones, tot va ser literatura criminal. Un concurs literari es van fer un concurs literari i diversos actes d'homenatge als precursors de la novel·la negra catalana. Van estar durant 3 dies a l'Espluga de Francolí. I el títol, com dèiem, era El vi fa sang, que de fet és el títol d'una de les novel·les de l'escriptor local de l'Espluga de Francolí, Salvador Balcells. Ja sabem que hi ha altres iniciatives, com ara Barcelona Negra, Andorra Negra i Tiana Negra. Però aquesta proposta de l'Espluga de Francolí és la primera a les comarques de Tarragona.
Veiem que la novel·la policíaca va tenir acabada més èxit,
Exacte.
I en parlem també, però és que també és veritat que moltes novel·les són d'aquest tema. Doncs amb això anem de llegir la frase a final de programa. La frase seria següent. La pregunta clau és: què escrius? No em refereixo al gènere, ni al títol, ni la trama de l'obra que tenim en curs, sinó en un fet més existencial, molt més profund, perquè equival a preguntar què és l'escriptura, què és la literatura. Una matèria tan inaferrable i tan discutible que portem segles intentant contestar-la. Escriure tantes coses és arquitectura, perquè el cos literari sigui sòlid, és pintura, perquè la paraula esdevingui visual, és escultura, perquè els personatges tinguin relleu, és música, perquè la cadència del relat sigui harmònica. Escriure bé és crear un món possible. Ergo, per definició, tota bona literatura és revolucionària. Això és un text d'Isabel Clara Simó, escriptora catalana, que va néixer el 1943.
Molt bé, doncs amb aquesta frase d'Isabel Clara Simó hem arribat al programa d'avui, hem arribat al final del programa d'avui, eh? Un programa que ha estat molt més dens i atapeït del que al principi podíem pensar, eh?
Sí, hi ha hagut alguns canvis que haureu vist en el Facebook, però vaja, això nosaltres som persones que ens adaptem als canvis ràpidament, no?
Molt bé, doncs esperem la setmana següent, com sempre, Tirant de Llibres, el programa número 296, la setmana vinent. Bona setmana.
Bona setmana, que tingueu, i llegiu molt, eh? Llegiu molt.
Fet el programa. Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Ponset Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Ponset Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!